Bon dia a tothom. Benvinguts. Obrim de nou, com cada dissabte, la nostra finestra de Bat a Bat. Començarem escoltant l'espai Temps era temps i el seguiran El planeta i l'art d'educar. Amb aquest darrer espai tancarem la finestra i obrirem un nou programa, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut. Comencem, doncs, donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem amb Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia de nou a tots i a totes. Ens sentim feliços de compartir de nou amb tots vosaltres temes i punts de vista que ens ajudaran a aprofundir i a gaudir dels diversos episodis de la nostra història.
Avui farà 15 dies que el nostre poble estava immers en un bulliciós formigó humà a complir els carrers tot gaudint de la fira.
Tractarem avui d'un episodi de la nostra història estretament lligat amb aquesta festa i amb el vi de la nostra comarca. Comentarem i en destriarem les circumstàncies i conseqüències de la temuda filoxera.
Un programa que presentem avui una mica entre tots, col·lectivament atès a la baixa per vacances de la nostra ànima mater, Isabel Gaià, i amb la col·laboració a la part tècnica de Jordi Borja.
Avui, Pere Audí ens connectarà temes d'actualitat amb fets del nostre passat. Quan vulguis, Pere.
En els darrers mesos s'han produït algunes discussions al voltant de determinats projectes urbanístics que s'estan planejant a la comarca i al voltant d'algunes ampliacions i desdoblaments de carreteres. No ens ha d'estranyar. Hi ha decisions que, de no ser correctes, poden fer molt de mal i més en una comarca on des de fa anys molta gent està lluitant per a fer-se un lloc en el mercat de productes agrícoles, com el vi, l'oli, i en el mercat del turisme. En ambdós casos, la qualitat és una de les característiques de les marques dels nostres productes. Ambdues activitats necessiten, com l'aire que respiren, que els poders públics i privats tinguin el màxim respecte pel medi ambient i pel paisatge. Medi ambient i paisatge són elements que ens donen identitat i que són cabdals a l'hora d'assegurar que els nostres productes siguin de qualitat i, per tant, competitius. I això implica que cal anar molt en compte amb tot el que es fa a la comarca, donat que no tot s'hi val. Cal encertar en les decisions que es prenguin i que no afectin aquests elements que ens donen un plus de qualitat. Veiem un parell d'exemples de decisions que perjudicaren, i molt, a la comarca. A finals del segle XIX es construïa la línia Reus-Móra-la-Nova-Saragossa. Es decidí que l'estació de Falset estaria a 3 quilòmetres de la localitat. Potser alguns propietaris respiraren aliviats al veure com les seves propietats no serien creuades pel ferrocarril. El problema aparegué quan els importadors de vi decidiren utilitzar aquest mitjà de transport. Aleshores compraven a dos preus. Un més car si el vi es depositava a peu de vagó. Un altre, més barat, si ells se n'havien de fer càrrec de portar-lo de la cooperativa de Falset cap a l'estació. En definitiva, foren els pagesos els que acabaven pagant el transport del vi. Segon exemple. Cap al 1913, a la mina Eugènia de Bellmunt, es fonia la galena per obtenir-ne el plom que conté. Davant de l'astorament dels pagesos, la vegetació començà a quedar coberta d'una capa grisosa de sulfur de plom, que era part del que sortia per la fumera de la fundició. Uns quants propietaris van presentar una denúncia, va intervenir la Comissió Provincial de Foment, que va encomanar estudis a l'Estació Enològica de Reus i a la de Vilafranca del Penedès, institucions punteres a l'època. A la segona, la del Penedès, van trobar residus del plom al vi. A la primera, la de Reus, van concloure que la capa de sulfur de plom danyava la vegetació, donat, entre altres coses, que els dificultava la realització de la fotosíntesi. La comissió va recomanar el tancament del forn. La conclusió és, doncs, força clara. No tot s'hi val i cal discutir molt i a fons qualsevol projecte que pugui representar una minva de qualitat tant del nostre paisatge com del medi ambient de la nostra comarca.
La Torre de Guaita.
Anna Figueres és museòloga i antropòloga. Actualment es troba en excedència del Museu de Reus, del qual en va ser la directora entre els anys 1993 i el 2002, i ha creat actualment una empresa de serveis culturals. Especialitzada en recerca històrica i etnogràfica sobre productes agroalimentaris com són el vi i l'oli, ha publicat diversos llibres, entre ells l'Elixir Daurat, la cultura de l'oli de la denominació d'origen protegida siurana, el priorat, la vinya i el vi, i també el priorat, el territori del vi.
També té editat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi el seu treball Estació de Viticultura i Enologia de Reus, 100 anys d'història. Com queda clar, doncs, Anna Figueres és una persona experta en el tema que ens ocupa i que podrà guiar-nos i ajudar-nos a aprofundir en el tema de la filoxera amb competència. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Escolta, què era exactament la filoxera? Hem de parlar d'una plaga...
De fet, era una plaga que es va introduir al llarg del segle XIX. Es van fer molts experiments de botànica i es van importar moltes espècies d'Estats Units, d'Amèrica. Llavors van introduir diverses malalties, com va ser el mildium, per exemple, l'oïdium i també la filoxera. Però així com el mildium i l'oïdium van trobar remei, la filoxera no en van trobar. No em van trobar fins que va fer estralls molt forts, sobretot primer a Europa i després quan va entrar aquí a la península Ibèrica. De fet, va entrar a França cap al 1860 i no es va trobar el remei efectiu fins l'any, fins al 81, fins al 1881, el qual vol dir que van estar moltes dècades anant morint totes les vinyes franceses, bueno, i europees.
Però en principi, doncs, és un bitxet que es porta per experimentar.
Exacte, bueno, per experimentar. Les vinyes americanes són indemnes, perquè és natural d'allà, però quan importen vinyes cap aquí o plantes, aquests animals ataquen a les vinyes europees. Llavors és quan... I de fet la filoxera encara n'hi ha. Avui en dia, per això sempre s'ha de plantar amb peus americans, que n'hi diuen, s'ha d'empaltar, perquè és l'únic remei que van trobar per fer front i perquè els ceps no es morissin.
Parlem una mica d'aquesta arribada a Europa. Quines són les primeres notícies a França? Què passa?
Sí, és més o menys sobre l'any 63 que arriba, i de fet no la descobreixen o no la detecten com a tal fins a l'any 68. I durant totes aquestes dècades intenten posar-hi remeis, intenten sulfatar, etc, fins i tot cremar territoris, perquè a més la filoxera s'extén de forma radial. Se va extenent de forma radial i per tant era una plaga bastant incontrolable, i ja t'ho dic, no va ser fins l'any 81 amb un congrés a Bordeaux que veuen que l'única solució, perquè per més s'instal·lava a les arrels i xupava tota la sàvia, i que l'única solució era posar peus americans que no l'afectaven, i llavors empaltar les vinyes autòctones sobre els peus americans.
I aquí el priorat, quan es detecta per primera vegada?
Aquí el priorat, de fet, també s'ha de dir que mentre a França la filoxera atacava les vinyes franceses, aquí va ser el que podríem dir el segon moment d'esplendor o de l'edat d'or que n'hi hem de la viticultura, el priorat i en general a tot Catalunya. Però va arribar un moment que, evidentment, la filoxera va traspassar els Pirineus per la zona més baixa, per la zona de l'Empordà, i de fet arriba a les nostres comarques, a la zona de Tarragona, sobre l'any 89, i el priorat concretament es descobreix el 27 de juny del 93 al terme de Porrera, a la Solana de les Viudes, que en deien. Més, fins i tot tenim ja en un treball que està fins i tot relatant, no? I explica, doncs, que es trobaven allí i van restar glaçats perquè van veure que el priorat també seria... En pocs anys desapareixerien les vinyes al priorat.
Però, Anna, durant tots aquests 30 anys que hi ha entre l'aparició de la filoxera a França i l'aparició de la filoxera al priorat, aquí es viu una època daurada i d'inconsciència, també? És a dir, es pensa que la filoxera aquí no arribarà mai?
Es pensa, sí i no. O sigui, quan traspassen, per tot, se pensaven que no passaria de la península Ibèrica perquè hi havia la carena dels Pirineus que aturaria la filoxera. Però bueno, va entrar per la zona de l'Empordà, per la zona més baixa, i després jo penso que sí, tal com deies, van ser anys de molta inconsciència, perquè fins i tot en l'última dècada, encara que se sabia que arribaria l'insecte aquí, es venia el vi tan car que la gent seguia plantant, i en els últims anys, abans de l'any 87, la gent segueix plantant vinya, sapiguent que arribaria un dia o altre la filoxera. De totes maneres, també cal remarcar una cosa, que quan la filoxera arriba aquí al Priorat, el Priorat ja ha començat una decadència. La filoxera és una crisi ecològica, que arriba sobre una crisi econòmica. Una crisi econòmica que la podríem datar més o menys sobre el 1887, quan, de fet, una dels principals mercats del vi català, i sobretot el del Priorat, era precisament el mercat francès, quan s'havia quedat ell sense producció. Però ja a partir dels anys 80, França comença a recuperar aquesta producció, i sobre l'any 87, que ja les vinyes franceses comencen a produir, el govern francès decideix tancar portes a l'exportació amb l'excusa de que s'estaven exportant vins falsificats. I era cert, en certa manera, perquè havia estat tanta la demanda durant tots aquells anys que s'havia manipulat molt els vins i se feien el que n'hi deien això, vins artificials.
Amb sucres,
amb
tot, no?
Sucres, amb fucsines que li donaven color, s'hi barrejava alcohol, fins i tot no alcohol ni tan sols vínic, sinó alcohol industrial que venia d'Alemanya, que era molt més barat que l'alcohol vínic. No? I arriba un moment que era tant el descontrol i que en certa manera el govern francès hi serveix d'excusa, perquè era una manera també de protegir la seva producció autòctona, que en aquell moment començava ja a respirar, no? Començava ja a haver vi, i per tant doncs interessava acabar amb les exportacions catalanes.
O sigui que ens estàs dient que abans de la filoxera, com és habitual, aquí ja havíem matat la gallina dels ous d'or i volent passar-nos de vius, més o menys.
Bé, hi ha una frase que m'agrada molt de l'historiador Andreu Maiaio, que penso que defineix molt bé aquest moment, no? Diu que la filoxera va ser el tret de gràcia a una viticultura ferida de mort. Una viticultura que en aquests anys d'esplendor, en lloc d'invertir en els cellers, invertir en tecnologia, invertir en fer vins de qualitat, va seguir venent a doll i seguir venent a França, sapiguent que els vins a França era, o per exemple, el vi de Priorat, que era barrejat amb altres vins d'altres zones i que servia per millorar els vins dels altres, no? Mm-hmm. Però bé, aquí, com que es venia tot, doncs es venia tot. I aquests diners no es van reinvertir, sinó que molts d'aquests diners se'n van anar a la indústria, se'n van anar a Barcelona. Mm-hmm.
O sigui, es descapitalitzava d'alguna forma la comarca.
La zona rural, no? Uh-huh.
Uh-huh. Exacte.
I, bé, la pregunta d'alguna manera l'has contestat. Se sap més o menys, un cop ja va aparèixer l'insecte, com va afectar això la producció de la vinya? O sigui, quin tant per cent, si abans de la filoxera es produïen 1.000 litres, per exemple, se sap quin tant per cent va arribar a caure?
A veure, res a veure entre la producció, lògicament. A més, la filoxera més o menys està 3 anys en matar els ceps. Més o menys que cada cop va disminuint la producció, no és de cop,
no els mata de cop,
sinó més o menys en 3 anys. De totes maneres, s'ha de dir que hi ha uns quants viticultors propietaris del Priorat, com que ja es veien venir de que no se salvarien de la filoxera, fins i tot anys abans de que arribi aquí la filoxera, per exemple, se'n van a l'Empordà, se'n van a la zona de Bordeus a conèixer com es tenia que fer aquest canvi, i abans de que arribi la filoxera aquí ja hi ha propietaris que arrenquen els ceps vells i planten ceps nous amb peu americà.
I en aquests els hi van a bé?
A veure, el que passa que sí i no. Jo penso que hagués anat bé a tothom en general si realment no hi hagués hagut aquesta crisi vitivinícola, que realment la memòria popular, l'abans i el després, ha quedat l'atac de la filoxera, perquè era el fet més visual, per dir-ho així, no? La memòria del poble és, ui, abans de la filoxera, però és que realment qui no va deixar recuperar la situació econòmica ni la viticultura va ser la crisi del sector del vi. Una crisi que, ja dic, va començar amb el tema de les exportacions, continuava amb els problemes dels vins artificials, que va ser una cosa que va durar fins al llarg de primer quart del segle XX. Hi havia problemes en la comercialització. Penseu que després de la filoxera la vinya tenia molts més costos de producció. Vull dir, ja arrastraven doncs tot el que és els sulfats que necessitaven per combatre el mildium i l'oïdium, i després se li va afegir doncs això, el tindre que empaltar els ceps. Els ceps, malgrat que sembla pels estudis, no va afectar massa a la qualitat de les varietats, però sí que eren molt més sensibles a qualsevol enfermetat. Les varietats empaltades.
És a dir, per molt que hi hagués propietaris que van fer les coses bé, les circumstàncies no van ser propícies.
Les circumstàncies no van ajudar en absolut. A partir de la dècada dels anys 20, per exemple, és una dècada en què hi ha sequera, hi ha empedregades. A veure, les circumstàncies no van ajudar en absolut al sector vitivinícola, ni les circumstàncies climatològiques, ni les circumstàncies polítiques, que no van recolzar, políticament no es va recolzar el sector. I això que era el sector més important a nivell de productor, a nivell de l'Estat espanyol, però no se van saber fer bé les coses. I no es va apostar per la qualitat, que és el que es tenia que haver fet.
I a partir del moment que arriba la filoxera, la decadència és immediata? És a dir, comença a haver decadència econòmica, demogràfica, social, al priorat, al 1893-94, o això és més lent?
A veure, tot és lent. Les coses mai passen d'avui per demà, no? Tal com us he dit, de fet, havia començat ja abans de la filoxera, hi ha una primera onada migratòria, sobretot de jornalers, de gent que no tenia terres. Després, sobre els anys... De fet, després de la filoxera, la gent té l'esperança de que allò es recuperarà. És evident que en zones... Vull dir, penseu que els anys anteriors, els anys de l'època d'or, havia estat tant la bogeria de plantar vinya, que és això, no? Vull dir, que s'havien fet marges en llocs poc rendibles, com a dalt dels turons, aquests marges que trobem ara pels bosc, que dius, però com pot ser que aquí, en aquest pam, algú fes un marge...
Amb dinamita i tot.
Algú fes un marge per plantar a dos metres, no? I digués, doncs això era en aquells moments, no? Llavors, clar, totes aquestes zones que eren de difícil accés i de difícil... Això ja no es va tornar a plantar, llavors el bosc va tornar a recuperar, no? I en zones muntanyoses, per exemple, clar, tot el que és de la zona de la Deu Priorat, per exemple, que és més, una zona molt més muntanyosa, allí va haver moltes zones que ja no es van replantar. Tens les zones més planes, sí. Llavors, clar, evidentment, es va reduir moltíssim la quantitat de producció de vi de la zona.
I un cop ha aparegut la filoxera, no? Quines alternatives hi ha aleshores per tal de recuperar la vinya i recuperar...
Bueno, aquí està, que el priorat no tenia alternativa. El conreu principal del priorat, a veure, hi va haver molta gent que va anar a treballar a les mines, i el que feien era que les mines era l'únic lloc on se podia treballar. També s'ha de dir que en aquells moments la Mancomunitat de Catalunya va apostar fort per fer, per exemple, carreteres, però per donar feina a la gent, perquè la gent es trobava que no tenia, no? Llavors molta gent estava empleada per la Mancomunitat, es va millorar molt el que és el tema de carreteres, però molta gent va emigrar. En aquells moments pensàvem que Barcelona era un pol d'atracció molt important, sobretot el que és el tema de la indústria, s'estava fent el metro, hi hauria l'exposició universal el 29, vull dir, a veure, llavors, i aquí en aquells moments ja s'ho diu, hi va haver uns anys de collites desastroses i molta gent va emigrar. Potser si al començament, abans de que arribés la filoxera, els que van emigrar eren més jornalers, ja sobre els anys 20 ja eren petits i fins i tot mitjans propietaris. I també cal dir que els grans propietaris, es va produir molt d'absentisme en els grans propietaris. Molts propietaris que van veure que la situació agrícola no acompanyava massa van apostar més per fer inversions més segures a la indústria. Llavors és allò que diem que es va descapitalitzar. I també imagineu-se la descapitalització en general que va suposar la filoxera en quan que es tenien que arrencar tota la feina d'arrencar els ceps i de tornar a plantar, i van ser, clar, 5 o 6 anys que no hi havia pràcticament collites, no, que devia ser èpoques dures. Uh-huh. També pensem que el cooperativisme, la creació de cooperatives va ajudar moltíssim. Molts pagesos no haguessin pogut tornar a replantar si no arriba a ser, per exemple, la cooperativa Cornudella, doncs va prestar diners perquè la gent tornés a plantar. I, bueno, i el fet també de crear les cooperatives va suposar doncs poder produir i elaborar el vi col·lectivament, doncs millorar tot el tema de la maquinària. També és un moment, pensem-hi, que hi ha un canvi energètic, que sorgeix l'electricitat, bueno, tota una sèrie de coses, bueno, que va fer que més o menys la gent anés tirant, però la conjuntura econòmica del sector vitivinícola no va ajudar en absolut. Jo penso que si hagués ajudat, la filoxera hagués estat com una mena d'anècdota, una catàstrofe ecològica, com, jo que sé, podia haver estat en el seu moment doncs l'aiguat de Santa Tecla, que bueno, queda a la memòria històrica, però que se supera i ja està. No? I aquí doncs, bueno, no es va superar.
Perquè l'Estat no va fer un plan prever, per exemple, o sigui, no va ajudar en absolut, sembla ser.
No va ajudar en absolut perquè no va saber, penseu que hi va haver més, clar, és un moment de revoltes, és un moment, clar, la situació política tampoc no va ajudar. I es havia doncs denunciat diverses vegades doncs a l'Estat totes les manipulacions, la falsificació, hi havia un problema d'alcohols. Però l'Estat fins l'any 32 no va treure la primera legislació sobre la vinya i el vi. Tens clar, vull dir, doncs, tots aquells anys tothom podia fer de tot.
Mm-hmm. I a banda, el paper dels científics, quin va ser en tot això? És a dir, els científics els va escoltar o els científics els va deixar de banda i no se'ls va fer ni cas?
Bueno, ja el que és, per exemple, totes les accions que hi va haver per combatre la filoxera, i va ser un caos general, realment hi havia gent que estava darrere, sobretot l'Institut Català Agrícola de Sant Isidre, vull dir, van ser una gent que van estar allí davant, però l'Estat espanyol, en aquest sentit, no van saber coordinar les forces, ni potser no li van saber donar la importància que realment tindria en el seu moment, i eren moments políticament molt, molt complicats, no? I tot es va... Malgrat... I penso que es podia haver fet o es podia haver fet alguna cosa més, però és que fins i tot una de les maneres que es va estendre encara més la filoxera va ser que amb els peus, o sigui, amb les noves plantacions, amb els mallols que repartia el mateix estat, estaven filoxerats. O sigui, encara van col·laborar més a expandir la filoxera, vull dir, les coses que les tasques que es van fer, no? Amb tot, es van crear, per exemple, doncs, comissions municipals i, per exemple, sobretot des de l'estació, va ser una de les raons també que van crear les estacions enològiques, no? Per instruir a la gent com tenien que plantar i per millorar la qualitat dels vins i etcètera, no? O sigui, de fet, la teoria hi era i a poc es va avançar. I tu veus els escrits, els articles de la primera meitat del segle XX i tu veus que hi ha propietaris, hi ha gent que està escrivint allí i diu que s'ha d'apostar per la qualitat i recordo un que és molt, molt, molt maco, no? Que diu aquest tresor que és nostre vi no en fem res i només serveix per millorar els altres vins. Hem de començar a valorar-lo i hem d'embotellar, hem d'apostar pels rancis. Vull dir, hi havia tota una sèrie de moviments i de propietaris que ho tenien clar el que es tenia que fer.
I altres zones se'n surten més ràpid que el Priorat?
Clar, per exemple, les zones del Penedès van saber apostar per la qualitat o per alguna cosa diferent, que va ser el cava. I el cava els va salvar. Per això, vull dir, el Penedès va continuar. O, per exemple, la zona de la Rioja, és que, clar, vull dir, de filoxera va ser tota Espanya. El que passa que hi ha zones, com això, la Rioja, que allí s'apostava pel vi de qualitat i, per tant, vull dir, relació preu-qualitat-inversió, doncs, se'n van tirar endavant molt més fàcilment que no pas aquí, que, bueno, no sé. Jo penso que si no hi hagués hagut la Guerra Civil, s'hagués pogut tirar endavant. perquè la Guerra Civil va acabar de cremar-ho tot, no? Vull dir, d'enfonsar la situació. Però jo no estic segura en aquells moments, vull dir, a veure, pel que llegeixes als diaris, que hi havia gent que ho tenia ja molt clar, no? I que s'estaven fent proves. El fet, per exemple, que l'any 27, des de la zona dels pobles de Torroja i Porrera, comencessin a moure's per crear una denominació d'origen, i per dir, és que hem de crear, no pot ser que tota Espanya, que tota Catalunya vengui vint del Priorat, perquè al final a tot arreu hi havia vida del Priorat, no? Doncs hem de crear una pròpia marca i hem de limitar les zones. Vull dir, el fet de que tota aquesta gent es moguessin i que s'impliquessin als ajuntaments vol dir que es començava a pensar i és que es tenia clar que es tenia que apostar per la qualitat, no? I fer un vi especial, però no s'hi va ser temps.
Molt bé, doncs gràcies per estar una vegada més amb nosaltres. Com sempre, el temps s'ha exhaurit i encara queden coses per dir. Et tornarem a convidar.
Quan vulgueu, ja ho sabeu.
I fins una altra. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bé, per llegir una mica sobre el tema, tenim 3 o 4 llibres. Un clàssic, el Josep Iglesias amb la seva crisi agrària de 1879 a 1900, La filoxera a Catalunya, publicat per Edicions 62, Barcelona, 1968. Un clàssic recuperat seria La crisi del Priorat, de Romà Perpinyà-Grau, que ha reeditat al Centre de Lectura de Reus, va reeditar el 1983 al Centre de Lectura de les edicions del Centre de Lectura de Reus. I finalment, un estudi més recent, el de Pedro Heras i Antonio i Carlos Mas, Viticultura i filoxera a l'últim terç del segle XIX, el cas de les comarques de Tarragona, publicat per Virgili Editor a Tarragona el 1994.
La Torre de Guaita.
Avui tenim de nou amb nosaltres a Montse Bartolomé, directora de la Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset i que avui ens acompanya per tal d'informar-nos sobre els llibres i els temes que podrem trobar a la biblioteca i que ens ajudaran a conèixer millor la història de Falset i del Priorat. Hola, Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Contents de tenir-te de nou entre nosaltres.
Molt bé, gràcies.
A veure, quins temes de història de Falset i comarca són els que podem trobar més fàcilment aquí a la biblioteca?
Bé, doncs a la biblioteca intentem comprar, o a vegades els autors ens donen els llibres que s'editen sobre Falset, sobre la comarca. No els tenim tots, perquè bueno, porta molta feina, està al dia de coses que es publiquen, però en principi, dels últims anys cap aquí, tenim tots els que s'han publicat, doncs, la història de l'escola, la història de Falset, històries, doncs, també tenim de Cornudella, de pobles d'aquí la vora, història de Marçà, tot el que va sortint de per aquí ho intentem comprar-ho tot.
I hi ha èpoques o pobles on realment estan més documentats o realment la percepció que hi ha és que falten moltes obres encara?
Falten moltes obres. Hi ha pobles, hi ha llocs que, doncs, hi ha més, per exemple, bueno, tota la zona nord de la comarca, que seria la zona del Priorat, doncs clar, hi ha llibres com la de la Séquia Algor, que explica la història d'Escaladell, i una mica aquí, doncs, engloba també la història de tots aquells pobles. Però en general no hi ha massa cosa, i de Falset i de la zona que diguéssim del Baix Priorat és del que hi ha menys, hi ha poquíssima cosa en realitat. Aquí de Falset hi ha el llibre de la Séquia Algor, també, que és història de Falset, que mira, doncs gràcies, que hi ha aquest llibre, hi ha alguna cosa, però poqueta cosa més, eh?
I quines èpoques, Montse, estan millor documentades?
En general, aquestes històries són generalistes, o sigui, no abarquen una època, són des dels primers temps dels homes prehistòrics fins ara, no? Bueno, o s'acaben a la guerra, també. Una mica de tot, ja.
Montse, pel que fa a llibres de locals, encara que no siguin d'història, però siguin llibres històrics, teniu moltes publicacions?
De llibres antics ne tenim alguns de donatius que havíem fet a la biblioteca, i també hi ha llibres que no es troben perquè ja són, doncs, si són de finals del 1800 o són de principis del 1900, hi ha poca cosa, i el que intentem fer, perquè clar, molts llibres d'aquests hi ha una recerca a buscar llibreries de vell per trobar edicions, el que fem nosaltres és ens posem en contacte amb la Biblioteca de Catalunya, on hi són quasi tots, i els demanem que ens en envien una còpia. I llavors ja tenim llibres, per exemple, del Francesc Oliver i Simó, tenim obres de teatre que les tenim en fotocòpia i l'original està a la Biblioteca de Catalunya. A l'arxiu també n'hi ha alguns, aquests, però són una tipologia de llibre, aquest antic, que costa de trobar i a vegades és car.
Però realment xoca que antigament, finals del XIX, principis de XX, possiblement s'editaven més llibres d'autors locals del que ens pensem a vegades, no?
Sí, sí, hi ha moltes coses. Hi ha molta cosa. Aquí tenim, per exemple, un llibre del 1898, que és de l'Antoni de Magrinyà, que és el senyor de la casa d'aquí, de la biblioteca, que diu Rimes i Màximes i Pensamientos, però que també tenim... que sigui el Diccionari Municipal del Rossend de Rull, que és del 1915. Té algunes coses, però són coses de donatius, no han sigut comprades per nosaltres.
I demanen llibres d'història local als lectors?
No, poca cosa. I el que es demana molt, i veig que amb gent que ha arribat de nou a Falset, o gent que ve aquí a passar l'estiu, ho demanen molt la història de Falset. El llibre de l'Ezequiel Gorne, tenim dos o tres exemplars, i de veritat que és un llibre que surt molt. Jo crec que potser si hi hagués més, la gent ho demanaria més. Els llibres, per exemple, de l'Àngela Jackson també són llibres que surten. L'Òmnibus de la Mort també és un llibre que surt molt. Els llibres de No Jubilem, els llibres del Pere Audí, també dels Escoles. Llibres, jo crec que ja la gent, si hi són, els agafa.
És a dir, hi hauria demanda si hi hagués oferta.
Sí, jo crec que sí. Perquè a la gent li interessa el que li és més proper. I potser no seria tan interessant història de Falset a la prehistòria, sinó coses més d'ara, del segle XX. Clar, la història, el que és més a prop, sempre interessa més, no?, que les coses llunyanes de l'edat mitjana i coses així.
Teniu un fons important pel que fa a història general del país i d'Europa, també.
Sí, sí, d'història tenim... A veure, com a totes les biblioteques, s'intenta tenir una miqueta de tot. No es pot tindre molt de tot, però intentem. Aquí el que intentem a la Biblioteca de Falset és, com que Falset estava situat a l'època de la guerra, doncs a la zona de la rereguarda, i estava a prop de la Batalla de l'Ebre, i era un lloc on la guerra civil se va notar, sobretot a l'època de la Batalla de l'Ebre, tenim moltes coses de la guerra, i perquè hi ha molta sensibilitat, hi ha gent que li interessa, i també perquè n'han sortit moltes publicades, això també és veritat. Doncs tenim bastanta cosa. D'història de Catalunya també tenim força coses. De les èpoques més properes, o seria segle XX, hi ha molta cosa. Coses més antigues, tenim obres generals, però no són un tipus de llibre que es demani molt, en general. Però, bueno, ja dic, intentem tindre una miqueta de tot, des de la prehistòria fins avui dia.
Molt bé, Montse, doncs se'ns acaba el temps ja. Moltes gràcies de col·laborar amb nosaltres.
Molt bé.
I fins una altra.
Molt bé, jo només volia dir a tota la gent que ens escolta i als interessats que a la biblioteca tenim una pàgina web que és salvadorestremifa.webnode.com. Sí. O poseu al Google Salvador Estremifà i podeu entrar al catàleg de la biblioteca, i allí, si algú està interessat a saber què tenim, doncs ho pot buscar via internet.
Molt bé, doncs. Perfecte.
Moltes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Vinga, adéu.
Historietes de la història.
A l'Historietes de la història d'avui parlem de diners. A Falset li cap l'honor d'haver posat en circulació per primera vegada en tot el món monedes de plàstic. No és cap broma, és una veritat històrica. De fet, és una cita textual i està extreta del catàleg que porta per nom El paper moneda català i altres signes monetaris, obra d'un senyor que es diu Antoni Turró. El llibre el va editar la revista L'Avenç l'any 1982. Però què són aquestes monedes de plàstic de què parla el llibre? Seguim llegint. A Falset, el 1937, en plena Guerra Civil, la vila emeté unes monedes de valors de 2 pessetes, 1 pesseta i 50 cèntims, confeccionades utilitzant fitxes de joc de cel·luloide i de color diferent, segons quin fos el seu valor. S'ignora la data exacta de l'any 1937, així com tampoc es coneix l'import total de l'emissió. Es portaven ja molts mesos de guerra i la moneda començava a escassejar, així que van ser molts els ajuntaments que van treure cèntims locals al carrer. El fet distintiu de Falset és que no es va utilitzar el paper o el cartró, sinó cel·luloide de diferents colors, el material de què estan fetes les pel·lícules, o potser haurien de dir ja el material amb què es feien les pel·lícules abans de l'era digital. Els cèntims de plàstic que es van emetre a Falset tenien diferents colors. Hi havia monedes de color blanc i altres de color taronja. Ja ho veuen, diners de plàstic a Falset l'any 37, molts anys abans que anéssim tots a la butxaca amb targetes de crèdit plastificades. Els primers a fer-ho, els primers del món. I una segona historieta que també té a veure amb Falset i amb els diners, encara que uns anys abans. Ara que es parla tant de si no cal o no cal reduir les càrregues impositives dels ciutadans, Resulta que Falset el debat es remunta ben bé a final del segle XIX. Falset era un poble on això de pagar impostos no estava gaire ben vist, sobretot, naturalment, per aquells que havien de rascar-se la butxaca. I la cosa va acabar malament el 1892. El 21 de desembre d'aquell any, alguns veïns del poble es van negar a pagar les contribucions i hi va haver aldarulls d'allò més forts. Tan forts, pensem que fins i tot es va haver de desplaçar a la força pública des de Tarragona a posar en ordre a la gent d'ordre que no estava per col·laborar amb el fisc. Això sí, n'hi va bé que això de la insubmissió fiscal ho van seguir practicant fins ben entrat al segle XX. Ja ho veuen, hi ha historietes tan antigues que de vegades sembla mentida. El que els conto del 1892 ho va deixar escrit mossèn Francesc Mestres, el capellà de l'època de Falset, en un diari que no té pèrdua i que, de fet, és la primera història del poble.
Molt bé, Toni, moltes gràcies. Arribem, doncs, ja a la banda sonora, història i música enllaçades per Pere Audí.
La banda sonora.
L'aparició de la filoxera a França va afavorir una forta expansió econòmica en algunes zones vitivinícoles, entre elles el Priorat. La vinya arribà a dominar la producció agrària, assolint pràcticament el nivell de monoconreu. El butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana, el 1890, descriu així Ulldemolins. La hermosa vall d'Ulldemolins té la forma d'un triangle agut. La vinya encatifa tota la vall. Bonaventura Llevaria Sabater, falsetà, nascut el 1856, recordava, al 1908, un priorat l'aspecte del qual era sorprenent. La vinya era la planta predilecta de nostra comarca i posava de manifest la mà experta i el geni dels nostres pagesos. El bosc i el botjar era el fantasma del propietari, doncs molt pedregós o refractari tenia que ésser el tros d'erm per no arrabassar-lo a l'aixada estreta, als arpiocs i fins a emplear la dinamita. Vicenç Estrem, pare de Salvador Estrem, recordava com la comarca ha fet rajar rius del vi més exquisit, d'un pedregam eixut i cantellut. La comarca era un vesper i en èpoques determinades s'havia de recórrer a contractar jornalers d'altres contrades. La filoxera tanmateix hi arribà i tot canvià d'aspecte. La producció caigué en picat. A Capçanes, el 1900, la producció havia quedat reduïda a un 5% de l'anterior. Pel que fa a la zona del Priorat històric, la seva producció caigué en més del 80%. Fou així com la comarca va entrar en una aguda fase de depressió econòmica, comarca prioratina, avui abatuda per la plaga filoxèrica, que ha deixat termes, llurs crestes, verdes i pla raner. Avui, entremig d'algun oasi plantat de vinya, no es veu més que una gran catifa de julivardes. Res ha quedat entre nosaltres d'aquest país anomenat Priorat, més que l'ossamenta i el nom, escrivia en el 1909. A continuació vingui la migració. Entre 1887 i 1930, un de cada tres habitants del Priorat anà a buscar feina fora de la comarca. Malgrat tot, la situació s'anà capgirant fins a arribar a l'eclosió de fa uns 15 anys. Ara, però, sembla que tornen a pintar bastos. Hi ha, però, elements d'optimisme. Un petit celler de Marçà subministrarà el seu vi als paradors de turisme catalans. La cooperativa de Capçanes subministra vi a una companyia americana que els serveix als seus vols interiors. Són indicis de que podem sobreviure. En gran part és qüestió d'autoestima i de creure-s'ho. Una altra gran part és fer les coses bé, com cal, com dèiem a l'editorial. Avui us deixo amb Gloria Gaynor i el seu I Will Survive. Sobreviuré. Podem sobreviure.
Just one second, you'd be back.
Hem arribat al final del programa d'avui. Us esperem de nou a tots al proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977 83 11 35 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'Espai al Planeta.